La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que deliciós, saborós, assequible són adjectius que rep el mol·lusc anomenat musclo, un mol·lusc lamil·lobranqui gràcies al cultiu marí que se'n fa des del segle XVIII, la miticultura? I és que a Catalunya es cultiven musclos o es crien musclos a Roses i al Delta de l'Ebre, en aquests últims que en tenen molta qualitat. El musclo, anomenat des d'un punt de vista en llatí el mitilus edulis, el musclo de viver, és força més gran que el de roca. Cal tenir en compte, però, que la possible contaminació que tenen uns i altres fa que no puguem menjar musclos, perquè són, podríem dir, el ronyó del mar, musclos acabats d'agafar. Sempre és bo, per això sempre diem que els musclos s'han de comprar a la peixateria i tenir aquell segell, tenir aquella certificació que diuen que els musclos han estat, sobretot, depurats, que se'ls hi passa aigua. El musclo de roca sol viure de 0 a 10 metres de profunditat, fixat a les roques per mitjà d'aquesta glàndula que segreguen aquells filaments. La mida varia segons el lloc de procedència. També les característiques del musclo han de ser exteriorment net, sense valves trencades, sense cap tipus d'olor i sabor estrany. La carn del musclo, d'una consistència ferma, d'un color que va des del taronjat més suau a un taronjat més intens. Sobretot, tot depèn del que mengen. I és que fer una bona allò comprada de musclos, agafar-los, fer-los a la brasa, fer-los allò que popularment diem al vapor, fer-los a la cassola, amb una bona salsa marinera, amb una vinagreta, amb una maionesa, amb un romesco, amb una muselina, gratinats, sense gratinar, amb tomata i alls, o farcits, o, com diem, amb escabeig, són una autèntica delícia molt, molt, molt assequible. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ai, quina pena que em fa. Sí, tenim el pica-pica, el de sempre, el de tota la vida, aquell que tant ens agrada. I per acabar avui, un gran reportatge que ens n'hem anat fins al País Valencià a parlar amb el gran Paco Alonso, Paco a la Naranja. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I quan arriba la sintonia més dolça del programa, anem a buscar un cuiner o una cuinera ben dolços perquè ens expliquin quina és la seva melmelada favorita. Josep Armenteros, bon dia!
Molt bon dia!
En Josep Armenteros, que és la mà dreta, la mà esquerra d'en Carles Gaig i el cap de cuina d'aquí del Gaig Barcelona, que jo no sé quina és la teva melmelada favorita, Josep.
Pues la veritat és que sóc bastant clàssic, o sigui que de les meves preferides, marmelada de gers.
Oh, mira, vam trucar amb en Quico de Can Jovany i també ens va dir la melmelada de gers. Què tindrà aquesta melmelada que agradi tant?
Bueno, el contrast que al final tens l'acidesa dels gers i el punt dolç.
Mm. De ben segur que hi fas alguna cosa, no?, amb els gers aquí al Gaig Barcelona.
Sí, nosaltres fem aquest tipus de marmelada i la fem per acompanyar el pastís de formatge.
Oh, que de fet, escolta'm, et tenim molt a prop d'aquí la ràdio, eh?
A dos carrers.
Escolta'm, jo no sé com es passa l'estiu en Josep Armenteros, perquè, clar, ara estem a finals de juliol, però en Josep què fa? Treballa tot l'estiu? Està preparant les vacances de la tardor?
Les vacances de l'estiu me les estic preparant, perquè ara quan tanquem aquí dues setmanetes per vacances al Gaig Barcelona, pujaré a la Torre del Remei. Així que les vacances les faré a la cuina d'allà.
Això està molt bé, eh? Fas vacances d'un lloc, però te'n vas a treballar a l'altre.
Vacances a la fresca.
Així m'agrada. Doncs mira, saps què farem? Els de la Fonda de Catalunya Ràdio reservarem una taula, perquè així et vindrem a veure.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies, Josep. Passa
Moltes
un bon
gràcies.
Estiu.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves prèmium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda.
Estem al Moment Culinàrium amb les nostres tècniques de cuina. Aquesta setmana amb en Pere Planagumà. Pere, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, hi ha moltes tècniques de la cuina que utilitzem i sobretot els hi posem noms, noms que es coneixen gairebé, podríem dir, a tot el món. Avui amb un nom que ja té nom científic, nom en llatí, no? El verb quallar. Què vol dir quallar?
Doncs vol dir donar una estructura o acabar donant una estructura sòlida a un líquid.
Clar, normalment quan parlem de quallar moltes vegades pensem en el formatge, no? Que es sol quallar de diverses maneres, de diversos qualls, però també podem quallar qualsevol líquid amb segons quins elements. Quins serien els elements que podrien quallar més enllà del formatge?
Bé, hi ha el que són les gelatines i especialment les gelatines d'origen vegetal, com són les algues. Llavors aquí estaríem parlant d'una quallada gelificada. Més que un quall seria una gelificació, perquè el que ens aporten és una textura de gel, de gelatina.
Una d'aquestes grans algues és l'agar-agar, no?
Sí, hi ha l'agar-agar, molt, molt popularitzada i que ja s'utilitza des de fa moltíssims anys a Àsia, i més recentment també introduïda en el que és en la cuina i en la cuina moderna, com seria l'alga iota, que per altra banda també el seu ús està molt, molt extès a la zona d'Irlanda.
Quina diferència hi ha entre la iota i l'agar-agar?
A veure, la diferència que hi ha és amb el producte resultant de gelificar amb agar-agar o amb iota. Els dos són gelificants, els dos són algues. El que diferencia és el tipus de gelificació, la textura que obtenim utilitzant una i utilitzant una altra. Per dir-vos, amb l'agar-agar la textura doncs, és més espessa, més sòlida, i amb la iota tenim una gelificació molt més tova, no tan forta.
Moltíssimes gràcies, Pere.
Gràcies a vosaltres, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana, per acabar aquesta fonda d'estiu, avui anem a buscar una persona que de menjar li agrada molt, sobretot li agrada menjar, sabeu allò de costelletes, espatlletes de cabrit, però també li agrada molt fer una cosa important, que és la sobretaula. I aquesta sobretaula segur que ens hi posarà alguna coseta. Carles Bonin, molt bon dia.
Molt bon dia.
Carles Bonin, amb la seva destilateca, l'artesà dels destilats a casa nostra, que jo no sé, quan vas a menjar a algun restaurant, a on vas? Quin ens podries posar en aquesta guia Virgínies de la cuina catalana, Carles?
Home, mira, restaurants aquí a casa afortunadament en tenim molts. Jo et diria que un dels últims que he anat que m'ha agradat molt, molt, molt ha sigut el restaurant Lluerna de Santa Coloma de Gramenet.
Home, el gran Víctor amb el seu Lluerna. Què hi podria menjar-hi allà? Amb Estrella Michelin, per cert, eh?
Sí, amb Estrella Michelin, el Víctor. I el Víctor, és veritat que és el pal de paller, però el Víctor té la gràcia d'haver-se rodejat d'un equip fantàstic. I escolta, menjar estrella o no, es menja estupendament bé.
Per exemple, a veure, digui'm algun plat per anar fent mos.
Un plat, jo de l'últim dia que hi vaig anar, que ens vam fer un menú degustació, ressaltaria tots els plats, però en concret a mi un que em va agradar molt i molt i molt, no deixa de ser un clàssic però s'ha d'executar, que és el xai desusat i fet amb un rostit, amb unes cebetes, amb uns brots, molt, molt, molt ben executat, sobretot molt ben executat. Sí, la gràcia del Lluerna per mi és que amb floritures a part té un producte extraordinari i el tracta fantàsticament bé.
Clar, és que quan hi ha un amic meu, el gran Pere Planagumà, diu... Quan hi ha cuina, hi ha cuina. I això vol dir que quan un cuiner o una cuinera en sap, té tècnica, allà es nota. I poses, tant li fa que li posis unes patates com una espatlla de xai, com una taronja. Es nota.
Sí,
es nota.
Sí. Hi ha un dels... ara no recordo si són 8, 9 o 10 plats. Però un és simplement un arròs de cap de gamba, només arròs, amb un carpaccio de gamba a sobre... que és per plorar.
Però clar, això... No, para, Carles, perquè... Clar, portem allò un mes i mig aquí, el senyor Dani Jiménez i un servidor, anant fent programa d'una a dues, i tenim un forat a l'estómac que... Dani, l'any que ve, si Déu vol, venim dinats, Vull dir que ja t'ho diré. Farem això... Jo no sé si ho fas tu, això, de dinar a les 12. Ho fas, Carles?
Jo sóc més de dinar a les 3.
Sí,
tu però ets... si un dia ets de dinar a les 12, el que faig és fer una sobretaula de 3 hores.
Així m'agrada, així, amb mitjada i tot, tu.
Sí, tot inclòs.
Moltíssimes gràcies, Carles Bonin.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
A veure, aquest home, on s'ha fotut? Bé, on m'ha fotut? Perquè a mi m'ha dit, tu agafa, segueix el senyor Google Maps i veig aquí un restaurant tancat, però hi ha la porta oberta, entrarem? Ah, mira, sí, ja el veig. No, si és que això de córrer la Seca, la Meca i les Valls d'Andorra per arribar aquí a Terres Valencianes i trobar-me a mi i tal, assegut a la taula, amb un barret de palla... Sí, que podria semblar el padrino. Paco Alonso, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Escolta, però que em cites a mi en un restaurant que està tancat?
Està tancat realment. Per a nosaltres no hi ha res tancat. I a més, a l'hora de menjar-me.
On estem exactament?
Estem a la Matandeta. La Matandeta està al cor, és terme de València, dins del Parc Natural de l'Albufera i envoltat de camps d'arròs, que ara, com pots veure, tot és verd. És un verd gloriós, intens, i d'aquí no res, a la Sega.
Uf. Clar, jo que vinc del Parc Natural de la Garrotxa, allà amb els volcans, totalment diferent aquí a l'Albufera. Per la gent que no hagi vingut mai aquí a l'Albufera, què li diries que és això?
És un racó privilegiat del món, a 12 quilòmetres d'una gran metròpoli, un parc natural on es conrea el millor arròs del món.
Jo em pensava que era el del Delta de l'Ebre i el de Pals.
Bueno,
també,
més que res perquè són famílies valencianes que van anar allí a conrear-ho i fan el mateix.
Escolta, avui amb en Paco Alonso, amb Paco a la Naranja, volem parlar de moltes coses, perquè aquest home és incansable. Jo crec que és una de les persones que en sap més de cuina de tota la península ibèrica i volem parlar de dues coses molt concretes. Una és la cuina de les comteses i l'altra és de la paella, perquè, clar, si alguna persona havia de muntar la Vicky Paella, aquest havia de ser el senyor Paco Alonso. Paco, escolta'm, primer de tot, a veure...
Que estic una miqueta... estic una miqueta arronsat per el que has dit. És que si m'escolta la meva sogra, que ens està escoltant en estos moments, això de que jo siga la persona que més sap de cuina, d'arrossos i tal, allà li cou molt.
Sí, perquè ella en sap molt de xató, de fet. Home,
sí.
Ella hem de dir que és de Catalunya, és de la part catalana.
Garrafa. Garraf,
Penedès,
i fa un xató meravellós, i fa un bull de tollina, i fa... Bah, Tens que portar-la un dia, eh? Sí, tens que portar-la un dia.
Si anés al Masterchef, guanyava segur.
Bo, se'ls pixava tots.
Eh que sí?
I tant.
Escolta, què és això de la cuina de les comtesses?
Ah, això, un experiment que està plasmat en un llibre d'editorial Vincle. El meu editor, Manolo, va dir-me, tens que fer això perquè jo li vaig contar la idea. I la idea era clavar-me 6 mesos en 12 dones grans, a fer un recull de tota la cuina de la mestressa de casa de la Safor, d'una comarca molt concreta. Safor, Marina Alta, que és del millor que tenim a tota la nostra terra. És algo impressionant, ixa cuina, i el coneixement d'aquestes dones que s'està perdent i de coses realment inèdites per al coneixement del que és la cuina popular, el tema del figatell, les coques, l'ensalada calenta, que diràs, això què és? Mare meua, són les pebreres farcides, és que són tantes coses, i a més el coneixement d'aquestes dones que m'ho vaig passar pipa, però també me vaig trencar moltíssim la closca, perquè quan estava intentant recopilar les receptes en aquestes dones, pues clar, una miqueta d'això, un xorret d'això, una tasseta d'això, però senyora, per un moment, que quan la tasseta ixa, quin contingut hi ha? Al final
vaig una tasseta,
una no? Tasseta, un ratllet, un grapaet, clar, al final o agafaves una bàscula digital o d'allí teixia, sobretot la reposteria teixia del cul, i ho vaig fer. Ja te dic, 6 mesos tancat en les 12 dones, per ser una experiència brutal que està plasmada en aquest llibre, La cuina de les comteses, que és una localitat, que és el Rovellet de la Safor, que es diu l'Alqueria de la Comtesa. És un poble petitet que està entre Oliva i Gandia.
Quanta saviesa conjunta amb Teresa Gregori, Maruja Olivares, Rosa Gomà, Vicenta Sanchís, Lola Moll, Trini Verdú, Pilar González, Vicenta Mesquida, Josefa Andrés, Míriam Fresquet, Amparín Àngel i Mari Carmen Vidal. La veritat és que jo crec que això per tu va ser un regal, no? Poder tenir tanta saviesa junta per poder escriure aquest llibre.
És que és el que diguem, és que tot això ja no s'ha traslladat per els temps que on vivim, no? Les filles o els fills estan al marge de tot això. I quan se'n vagin elles a la tomba, això s'ha perdut. Però ixe poble és un exemple, però és que està, bueno, a tot arreu està passant això. I ixa cuina és la que no volem. La cuina de les mares no s'ha de perdre, perquè és un patrimoni immens.
Clar, per exemple, jo ara estic pensant a Astúries, per exemple, hi ha el Club de les Guisanderes, no? De les Guisanderes, i vosaltres també teniu les vostres guisanderes com a Catalunya, al nord, al sud, a l'est, l'oest, tenen com a Mallorca, segurament encara hi ha molta gent, no? Les guisanderes, el guisat, aquesta manera de cuinar per la família, de cuinar a l'engròs, i a més de cuinar amb producte, podríem dir, del moment, producte de temporada.
A la temporada. I que s'ajuntaven precisament entre totes elles per a cuinar per als events familiars, per a les comunions, per a les bodes, i que se ho apanyaven tot elles i traïen precisament, bueno, ja una de les coses més genials d'este llibre és quan t'expliquen com fan les pebreres farcides. Les pebreres, que estan, és un arròs cuit amb tollina de sorra, amb tollina salada, amb trossets de tollina salada o de llom, depèn de la temporada on estiguem. I és un arròs que es cuina dins del pebrot, dins del pebrot, però el pebrot ha de ser d'una mida, és un mos, diguem, s'agarra en la mà i se'l menja. I era com un, diguem, com un servir plats de mos. Mm. Estaven els figatells, estaven les pebreres farcides, estaven les coquetes de la Marina, mare de Déu, les coquetes de la Safor, sense formatge, però ceba i pèsols, gambeta i bleda, tomaca i tollina.
Ara m'has fet pensar en un pebrots farcits d'arròs, que, com diries tu, que es couen a dins del propi arròs, del gran Vicent Pavia de Cocentaina.
Ai!
Que clar, si el jovent d'avui en dia, i quan dic jovent me refereixo ja inclús a nosaltres mateixos, encara no som capaços d'aprendre del que tenen les mares, les àvies sobretot, que tenen tot aquest llegat, malament anem, perquè, clar, avui en dia la globalització va cap a un lloc totalment, diguem-ne, podríem dir, desconegut des d'un punt de vista gastronòmic, no? Ara és més fàcil trobar-te a les cartes guacamole que no aquesta pebrera farcida d'arròs.
I perdoneu-me, però el dany que està fent un cultiu com el guacamole, en la meva terra estan arrencant els tarongers per posar això que gasta moltíssima aigua. És un cultiu poc sostenible. No sé què pinta a la nostra terra l'aguacat, l'advocat. No, és que no ho sé. No ho sé, de veritat.
I és una pena perquè, a més, estem perdent tradició, esteu perdent, podríem dir, pagesia, diguem-ne, de tota la vida, però una cosa molt diferent també... jo sempre dic, esteu perdent paisatge, no? Tu tens aquella imatge, no?, d'aquells caminars a mitja tarda entre mig de tarongers o de mandariners o de llimoners, no? I ara t'hi trobaràs, o imagina't, doncs, una persona de 3 o 4 anys, el que ara hi veu són alvocats o una altra planta, diguem-ne, digue-li qualsevol, no? O quinoa, imagina't, saps què vull dir? Jo no tinc res en contra ni l'alvocat ni la quinoa, i de tant en tant també menges, perquè a més te la trobes als restaurants i això,
sí.
Però és una pena que perdem també el paisatge.
El paisatge, i també s'ha fet poc des de la restauració. Jo, per exemple, em faig creus perquè no en trobo cap postre en la carta de restaurants de taronja. Al País Valencià no ho trobes. És una vergonya. Ara, farà uns anys, sí, bueno, sí, el fartó, la torrija, el gelat d'horchata i tot això, però amb la taronja no s'ha fet res. Ha sigut un producte pot ser que també tinguem molta culpa d'això, perquè els meus fills crec que no s'han menjat una taronja a mosos. Coneixen la taronja, i la taronja per a ells és sinònim de suc. És trist.
Clar. Una gran dosi de dolçor, al matí, i ja està. I, en canvi, allò d'agafar la taronja, inclús de tallar-la, perquè jo no sé com se la menja en Paco Alonso o el Paco a la naranja, la taronja. Si allò, esbarlar-la amb el dit, que després et queda aquella miqueta d'aroma aquí a la ungla, no?
En la redacció, quan menjo una taronja o me menjo un grapat de mandarines, de clementines o de satsumes, és que, a més, estàs produint un ambientador increïble en la redacció. La gent diu, ai, passa'm una. I li passes una perquè has encetat una mandarina en la redacció, ahir els meus companys periodistes. I sempre tinc un saquet, perquè com sempre fem coses en el tema dels cítrics, pues amunt i avall, i sempre tens allà un sac de taronges per repartir entre els companys.
Ara m'has fet pensar, Paco, amb un gran amic comú que tenim, que una de les coses que fa quan ens trobem és regalar, no? I quan regales i regales alimentació, quan regales ingredients, regales molt més que, com dius tu, un sac de taronges, no? Mm-hmm. Regales, diguem-ne, una experiència, regales una persona, regales part del que una família ha cultivat, i és una de les coses més boniques. Jo recordo quan era molt petit que a casa, doncs, allò, quan estaves allò una miqueta engrepet així, venien a veure i et portaven que si una caixa de galetes, que si un quilo de costelles. Això a mi m'agradava molt, i això s'ha perdut una miqueta. I jo quan vas per allà a donar vols i t'emportes un sac de pa i regales pa o regales botifarres, sembla que regalis una mica d'allò teu, no? D'allò que t'agrada a tu, i això és molt bonic.
Jo a Nadal regalo taronges. I quan arriba la temporada de la carxofa, tinc els amics de Beniort, en Benicarló, i els passo a enviar una caixa de carxofes, i no veges tu com triomfa això, com triomfa. I melons no, perquè sembla que el meló és... No. El meló s'ha de triar, s'ha de tindre l'experiència de triar-ho, ja sigui en el supermercat o en el mercat, anar allí, agafar-ho bé, fer això com que escoltes què fa per dins, quan li claves el dit, i la sandia, bueno, la sandia ara ja te la trobes oberta, i totes són bones,
Clar, totes són bones.
El meló d'Alger, ara és bo, tot.
I et diré una cosa, tot i que estem a l'estiu, allò un ple estiu, que passem una miqueta de calor, tot i que aquí a la Matanyeta s'està de meravella, ara veig que potser tindrem una miqueta més de calor perquè ens estan encenguint el foc, que després ja parlarem de no sé quin arròs ens faran avui, ei, aquesta gent que cansava en un piló, però tu saps que jo, quan fa més calor, és quan em vindria de gust, per exemple, prendre la sopa de manúncies de Nadal? Què és aquesta sopa de manúncies?
Pues és la sopa coberta de tota la vida. És la sopa coberta de tota la vida. El que passa és que ahir, en esta zona, a les dones era un plat de Nadal. És com l'escudella que fa la meua sogra, pues el mateix. Però ells, la sopa de manúncies és, pues això, en el veget, en els ouets de la gallina... Clar, això ja no es pot trobar tampoc a les pollastreries i al mercat. És molt difícil trobar tot això. Una bona gallina. Bueno, pues, estes dones trobaven a faltar molt això. També el que és la gran distribució, a elles les ha marejat molt. I em diuen això, mira, quan tinc... Jo és que vaig buscant el fesolet morú. El fesolet morú? Què és el fesolet morú? El fesolet morú, pues és este que té una taqueta negra al mig, no sé si el coneixes.
Sí,
bueno, pues allà a València no el coneix quasi ningú. Les dones estes. Sí.
Portem un camió d'aquí, no? De la zona de Banyoles, o Pla de l'Estany, i el fesol menut, i portem, fem business, no, que diem, no Paco?
La cultura del llegum de Catalunya és admirable. És admirable. Què si la del ganxet? Què si l'altra? Què si la de... Teniu el fesol, teniu la mongeta, teniu, mengeu llegums? Nosaltres ens costa molt.
Ja, però vosaltres teniu
l'arròs.
I a més també teniu alguna llegum que la foteu allà a l'arròs, a la paella, perquè això hi ha una cosa important, no, Paco?
Ai.
Tu sempre dius, de paelles no n'hi ha tantes. Hi ha molts arrossos, però paelles n'hi ha menys.
Tot és veritat, eh? Totes les paelles són arròs, però no tots els arrossos són paella. I hi ha la Santíssima Trinitat en el tema este del llegum a la paella, que és el garrofó. El garrofó. A més, el garrofó en tantíssimes varietats. Ara s'ha creat la denominació d'origen Garrofó de València, recentment, enguany. I està el garrofó pintadet, que és també eixe que té unes taquetes fosques, però estem parlant de la judia de Lima, que ve en Colón. No creguem així que també és valencià. Això és nostre! Sí, com tot, que ve d'algun puesto.
Com la tomata del pan tomàquet.
Exacte.
Vull dir que...
La tomaca de penjar.
Escolta'm, en tinc un altre que el veig aquí, d'on de comer autèntica paella, 2021. Aquí hi ha feina, eh?
És molta.
Però hi ha un projecte molt bonic aquí, Paco.
Wikipaella.org, sí, la Wikipaella.org pues, va sortir, jo soc un dels fundadors, van posar en marxa este projecte en el 2013, i llavors, des de llavors, vull dir-te, és una cosa que ha funcionat molt bé. L'administració ens ha ajudat perquè, diguem, una miqueta hem posat una miqueta d'ordre en el panorama dels arrossos, hem posat en valor a la gent que ho fa bé. No, evidentment, no traguem els restaurants turístics on fan arrossos congelats, on no tenen cuines, però sí que serveix en paella, que són els centres de la ciutat. Bueno, aquí a Barcelona passa tres quarts del mateix. O sigui,
aquesta és una d'aquelles coses, no? És a dir, hi ha molta gent que et diu, escolta'm, a on puc anar a menjar una bona paella?
És molt difícil, no? És molt difícil. Jo vaig fer a València un rànquing i vaig posar 15 i me les vaig veure molt putes. Sí.
Clar, perquè clar, de paelles n'hi ha diversos tipus, no? A grans trets, com podríem diferenciar les paelles? Podríem fer allò un ABC?
L'unicorni és la paella feta a llenya. Per això nosaltres distinguim amb la distinció, valga la redundància, senyor, és la cullera de fusta. La cullera de fusta li la donem a restaurants on fan les paelles en foc vegetal, que pot ser en
taronger, no?
En llenya de taronger, o en llenya d'almeler, o en la banda d'Alacant, en la banda del Vinalopó, que ho fan en Bergas, que fan el famós arròs de conill i cargols, que és un arròs que porta safraner, tomaca, i només estos dos ingredients de proteïna porta la baqueta, que és el cargol blanc de muntanya, que és, bueno, el preu és, està desorbitat, és molt difícil de trobar, i conillet molt tendre. El Ferran Adrià, quan va tastar-ho en Pinós, en el poble de Pinós, que està ahí dins, en el Vinalopó, va dir que era el millor arròs que havia tastat en sa vida. I és veritat. I és un arròs que es fa en una potència de foc molt gran durant els primers minuts, i després en el residu que queda, en el caliu que queda, acaba de fer-se i és espectacular. I porta el que porta, no porta res més: el safrà, la tomaqueta, el conill i els cargols, i res més.
Oh, però l'arròs.
Sí, sí. No, és una... Ells allí li diuen paella.
Clar. No, clar, és que hi ha una cosa molt, molt curiosa, diguem-ne aquí, que a vegades no ens en fem cas, no? És a dir, nosaltres encenem el foc, o avui en dia a casa una vitroceràmica, i bé, sabem que allà tenim una potència de foc, que la controlem i ja està. Però quan nosaltres fem el foc, diguem-ne, allò, vinga, amb branques, amb troncs i així, no controles tan bé aquest control. I aquí jo crec que hi ha el quid de la qüestió de la que les paelles quedin bé o no quedin bé.
Exactament. És el quid de la qüestió. A més, hi ha una transferència també, una transferència de fumats. Per això també és tan important el tema de la paella. I a més, és una tècnica. Realment, la paella... El que diferencia quan els valencians, per exemple, en les xarxes socials veieu que bueno, ai, mira, ja s'han cabronat un valencià perquè han posat tal, qual i qual pasqual. No, res d'això. És una tècnica. El valencià s'indigna quan veu un arròs que no està ben cuinat. Si l'arròs està sencer, solt, aixut i saborós, sempre estarà bé per a un valencià. Però fer un arròs d'aquesta manera és molt difícil, és tremendament difícil. Per això, al llarg de la nostra vida sempre anem buscant la paella perfecta i no acabem mai, perquè mai la trobem.
I tu, que tens el cor dividit entre, podríem dir, una part del Garraf i una part de València, i que tens una sogra que t'està escoltant,
sí.
Tanta diferència hi ha entre una paella que porti una miqueta de sofregit de ceba, com fem nosaltres,
sí, no? I la meva
o no?
No, pregúntale al meu fill Raimon. El meu fill Raimon te dirà: molt bé, sí, està molt bé, té 15 anys, eh? Té 15 anys, i dirà: està molt bé, però papa, fes una paella tu. Perquè s'ha acostumat. I perquè s'ha acostumat, i perquè li agrada el gustet al romaní, que porta el color aquest. La meva sogra li posa sípia, li posa trossets de costella, li posa xampinyons, fa el sofregit, fa en la gambeta de Vilanova. És un arròs meravellós, però és un arròs baboset, brillant, que rellisca. No és l'arròs sencer, solt, eixut i saborós, i en aquest intens color daurat del safrà. És conceptual.
Clar,
és conceptual.
Clar. Sí, sí. En aquest llibre, D'on de comer autèntica paella, d'aquest 2021, hi trobareu restaurants d'Alacant, de Castelló, de València, i també altres, suposo que n'hi deu haver algun de Catalunya.
Sí.
Ja heu començat a venir cap aquí, no?
Mira, hi ha la Diagonal.
A veure, ja.
La paella de Su.
La pàgina 116. Paella de Su. Saps que no conec?
Sí. Està ahí al costat, eh?
Sí?
Sí, el tens prop.
I què tal? Com està l'arròs?
Estan bons. Estan bons, Déu-n'hi-do.
Doncs mira, és una d'aquelles coses, moltes vegades, d'aquelles descobertes que un no fa, no? Perquè vas en una ciutat i sempre vas allò, els típics o els que coneixes, però el boc orella, o en aquest cas la guia orella, jo crec que és molt important. Clar, aquí hi ha una cosa, no?, que deies, per una banda, l'ingredient principal, la fusta, l'altra, per això, són els arrossos, les varietats d'arròs. I això és bo. Encara teniu molta cultura a València. Aquí a la Fonda hem estat aquest estiu en una gran casa que fan llavors d'arròs. Hi ha molta història amb les varietats d'arròs.
Ara, sí, però també se n'ha anat una miqueta de mar, la cosa. Està passant com en els gin tònics, com els gin tònics, el arròs. No hem de perdre mai tampoc l'oremus. I l'oremus està en realment sàpiga d'on ve l'arròs, que tinga un origen. No, igual. Que siga la varietat J. Sendra, que siga l'Albufera, que siga el Sénia, que siga el Gleba, que siga el que siga, però que sapiguem d'on ve. I que hagi passat, que tinga un origen, una identitat, i que estiga, que hagi passat per un molí i estiga perfectament
blanquejat,
com toca, i que puga absorbir la substància el caldo, el brou, el fumet, i perquè l'arròs el que té és això, és transferència de sabor, és transferència, és la transferència a absorbir, i només ho pot fer si és un arròs d'aquestes característiques, rodó, un arròs rodó que estiga ben blanquejat.
A mi, diguem romàntic, a mi m'agrada molt això que fan a la zona, si no ho dic malament, corregeix-me, la salmorreta.
Ai, que bo. Bé, això en Alacant és una solució absolutament per a fer els arrossos. I és molt fàcil. A mi m'agrada fer-la en casa i la tinc envasada. Faig d'una tongà i tinc en la nevera, tinc, pues, a lo millor pa 2-3 mesos. I simplement és agafar unes nyores, confitar-les en oli, en all, i després fer una bona tomaca, passar-ho tot per la turmix, en bon oli, en abundant oli, i tens ahí una cullerada, i amb això, només en això a soles, te surt un arròs impressionant. Ah, ja si li tires un brou de peix important i unes nobles gambes i sípia, uau! Uf!
Ai, escolta'm, jo, mira, estic veient que van posant branquetes allà, que comencen a posar la paella al foc, i he vist una cosa que fan que és molt interessant, i tu em diràs el per què, i és que abans de tirar l'oli han tirat una bona dosi de sal a la vora de la paella. Per què ho fan, això?
Mira, això ho feia mon pare, i ell me va dir que son pare ho feia. Jo ho faig perquè ho feia mon pare. Quan me pregunten per què fas això, no ho sé.
Perquè ho feia el meu pare, no?
No ho sé, realment té una explicació, perquè si sal és la carn ja no caldria fer això, però ho tires, diguem, és com la sort. La sort està echada.
És com fer la creu al pa abans de tallar-lo, no?
Gairebé. Exactament. Perquè realment, si està molt fort, vas a fregir. És molt important el sofregit de la carn, que és el primer que fem, o de la carxofa, i la retirem per no fer l'arròs negre, ull, i després la tires en l'últim moment, ja quan està l'arrosset ja quasi cuit. Tindria això, però és algo que no té explicació. Igual que tampoc té explicació, perquè cada família, això va per barris, és si tires l'arròs en cavalló o si fas la creu.
Clar,
que també hi ha un debat ahí acollonant,
Sí, sí. Mira, ara que tinc aquí, ara que em tens tu aquí a mi, et diré una cosa. Jo el que no entenc és com que hi ha tants arrossos que s'hi posa la mongeta tendra i la mongeta tendra es deixa coure tanta estona...
No.
No? I no es fa això de com la carxofa, no? De posar-la, treure-la i tornar-la a posar al final.
No. Mira, Ricard Camarena em va donar un consell molt bo, i és com fan les paelles a Barx, al seu poble, i és simplement el fa el sofregit, posa l'aigua, no sofregim l'arròs, mai sofregim l'arròs en València, i quan alça el bull, el bull tira l'arròs. Realment eixirà la textura bona de la mongeta, la carn sabrà carn i no serà tota una amalgama que sabrà tot, o estarà desfet, la carxofa desfeta, la mongeta desfeta. No. Només alça el bull, un minutet i l'arròs. I queden les paelles espectaculars. Si tu has fet un bon sofregit, on s'ha enganxat tot el col·làgeno de la
carn,
carn, i després has desglaçat en la bona tomaca, una tomaca àcida natural, mai industrial fregida ni de pot, sinó una bona tomata que siga àcida, que te puga arronsar tot el que s'ha quedat ahí clavat. La gallina blanca.
Paco, m'estic marejant de l'olor que em ve aquí d'aquest arròs que ens estan fabricant aquí a la Matandeta. Però quina flaire que està fent. Veig una altra cassola, però allà no hi veig arròs. Pot ser que siguin anguiles?
És anguila, clar, és la llipebre. No pot faltar com entrant.
Ens faran una llipebre?
Sempre tenen. Estem envoltats d'anguiles.
Uf. Perquè, clar, vosaltres, que esteu a la zona del Delta, al Delta de l'Ebre, nosaltres aquí una miqueta més amunt, que també tenim el Delta, i en canvi, diguem-ne, la cuina de l'anguila, malauradament, a moltes zones de Catalunya s'ha perdut. És una pena.
La cuina de marjal. La cuina de marjal, que diguem nosaltres. A la banda de Gandia, a la banda d'Oliva, que allí també teníem marjal, allí també existia La cuina, l'Horta Nord també existia, la cuina de Marjal. S'ha perdut. On queda? On queda aigua? On queda... Simplement ahí en la restinga de l'Albufera, perquè encara hi ha anguiles. Que no totes venen de la pesca, perquè se pesca molt poqueta en l'Albufera, però sí tenim piscifactories que abasteixen a restaurants, per exemple, en el Palmar, que està al costat d'on estem nosaltres ara, que és un poble de 700 habitants, té 32 restaurants on no pot faltar mai la llipebre com a entrant, com a plat típic, com a entradeta típica abans de la paella, junta a un esgarraet, que és la nostra escalivada, diguem, la vostra escalivada, però amb una miqueta de bacallà anglès, eixe bacallà groguenc que està desmenuzat, està ahí, el tens ahí, és, i en oli d'oliva, i en unes olives d'estes negres d'Aragó, marcides, oi!
Paco, no voldria acabar, perquè, clar, tu i jo encara tenim corda per estona, l'arròs ja veig que l'estan tirant, ja estan remenant la cassola de l'anguila allà a punt, i no voldria acabar, diguem-ne, que l'arròs estigui a punt, la paella estigui a punt, la llipebre també, sense parlar d'una cosa que tu i jo ens agrada molt, que són els esmorzars.
Ai, ja m'has tocat. Ja m'has tocat la moral.
Tinc aquí un cacauet d'or. Explica'm això, Paco.
Bueno, te l'he regalat perquè tu sempre seràs un esmorzaor d'honor, perquè eres amic meu. És una cosa que tenim els valencians, que no ens fa falta ara ni mica, però ho continuem fent. I és una reminiscència de com poble agricultor que s'alçava molt de matí, pues, tenia que fer un important... a una important ingesta d'aliments a les 9, a les 10 com a molt tard, i l'esmorzar encara continua, i són, la veritat és que massa pantagruèlics, però és algo molt habitual, és una cosa molt habitual entre els valencians, on es paralitza el món. Jo treballava en un productor quan era jovenet, en un productor català, i trucava a les 10 del matí, deia: Paco, està don fulano, i dic: estàs esmorzant? I tornava a trucar una hora més tard i encara continuava esmorzant, i és algo que no deixen de perdre, i que sempre ha d'estar un plat de cacau sen corfa al mig, un plat d'olives, una bona amanida de tomaca i un bon entrepà. I per acabar, el cremaet.
Però clar, la cultura de l'almuerzo als restaurants de València, quan us deuen veure vosaltres, clar, perquè tothom deu voler aquest cacauet d'or, no?
Sí, bueno, és una cosa que la gent anhela, però nosaltres és un grup, un grup que està format per 3.000 i pico persones, un grup tancat dins de les xarxes socials, entre Facebook i Twitter ho portem, i aquesta gent som els que decidim, gent molt viatgera que està contínuament buscant d'estos llocs, i fins a que no els trobem ho posem en comú el que tenim, i cada any, en novembre, donem entre 5 i 10 cacaus d'or a estos bars dels que ningú se'n recordava, perquè són bars de poble la majoria, molts populars, no, estos no eixiran mai en la guia Repsol ni en la guia Michelin, saps? Però són bars on s'esmosa com un senyor.
Producte, territori, no? I a més una cosa, suposo, molt bona, perquè deuen haver-hi bars d'aquests que deuen fer o deuen ser molt, molt famosos per aquell plat, no? Així sí. Com hi ha llocs que són molt típics d'allò de, mira, vés a menjar el capipota, vés a menjar no sé què, tal i qual. Per exemple, avui no, perquè avui ens menjarem aquest arròs.
A mi m'agrada molt la sípia. I en el moment que has dit això, se me'n va el cap a les tendes, a les planes, perdó, les planes, les tendes és una altra que hi ha a l'Horta, en el Grau de Castelló hi ha un bar que només fan això, només fan sípia. A més, bruta, fresca, i te la posen a la planxa i li tiren una miqueta de salsa Mary i te la poses en un entrepà o te la poses al plat, i aquesta sípia, el bar, a lo millor entres i dius: colló, això podria estar millor. Sí, segurament podria estar millor el bar, més net i tot, però fan una sípia impressionant, igual que, per exemple, en el Bombo en Xaraco, ahí al costat de Gandia, on fan només que coques escaldades en capellà. En el capellà és el bacallanet, la mairona, que li digueu vosaltres, assecada, que la penxes, la evisceres, li treus i la deixes secar, i tot això després el soflames en una miqueta al foc, el trenques damunt d'una tomaca, i és espectacular. Pues fan tollina, anchoves, en coques escaldades, en ou ratllat, i bueno, és un esmorzar també meravellós. Uf.
Per quan un don de comer una autèntica cultura de l'almuerzo?
Això ja tenim un mapa, tenim geolocalitzats a tots, i està en laculturadelalmuerzo.org, i ahí estan tots especificats en el nom, en el número, la especialitat del que fan. Si vols cridar, agafa'm una taula, que som un pelotó de ciclistes, que anem a esmorzar a Eslida, a Castelló, pues allí les reserven la taula i ho tenen tot preparat. Home, quan arriben.
Ara em fas pensar, Paco, hi ha molta gent que últimament s'ha posat molt de moda una aplicació en la qual hi ha llocs geolocalitzats i la gent va caminant fins a aquell lloc a trobar el seu tresor, no? I allà tu escrius que has estat i tot això. Potser podríem muntar una ruta així geolocalitzada per anar fent, no? A veure què es troba la gent. Això seria molt bo, eh?
Sí,
tots els països catalans geolocalitzats per la cultura de l'esmorzar.
Estaria bé, estaria bé. El que passa és que vosaltres només feu servir això els caps de setmana, els dissabtes o els diumenges. I nosaltres ho fem servir tots els dies.
No t'imagino esmorzant cada dia i després anant cap a la redacció.
Bueno, sí.
Sí, no. I arriba a casa i... No, avui faré un suc de tomata.
És veritat, eh? No? És veritat, eh? Quan esmoses... Cada vegada ho tinc més difícil arribar al dinar.
Paco, ens arriba, mira, estan ja traient l'arròs, està fent el repòs, aquesta paella fantàstica i aquest all i pebre. Saps una cosa? Avui és l'últim programa de la temporada i jo no en tinc cap més fins d'aquí uns quants dies. No sé si em tractes tan bé que em quedaré aquí una temporadeta. Et sembla o no?
Queda't que no. No, no. Mira, podríem estar un mes sencer desdejunant, esmorzant, dinant, berenant i sopant aliments completament diferents. El nostre rebost és inabastable.
Moltíssimes gràcies, Paco Alonso, Paco a la Naranja, per tothom que vulgui seguir a les xarxes socials. Ets un pou de saviesa, ho saps, no?
Tu ets un bon amic, i la meua sogra sí que és un pou de saviesa.
Uf, jo la vull conèixer, la teva sogra. Va, vinga, a la paella. Gràcies, Paco.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I arriba gairebé al final de la Fonda de Catalunya Ràdio, i aquesta fonda no la podem acabar d'una millor manera que d'una bona sobretaula amb ressopó. I ens hem guardat aquest ressopó per parlar-ne amb l'Enric Torrent, un gran artesà, un gran xarcuter de casa nostra, de Sant Climent Sescebes. Enric, bon dia!
Molt bon dia!
Escolta'm, hem fet la llangonissa, hem parlat de la botifarra negra, del perol, de la baiona, del fuet dolç, ens hem deixat la botifarra de fetge, la d'ou, bueno, ens hem deixat mil i una, però no ens podíem deixar el fuet, Enric?
El fuet català!
Uf,
com diuen els nostres veïns d'aquí de l'Empordà, d'aquí els veïns que tenim aquí a la Catalunya Nord, ens diuen el fuet català.
Exacte. Escolta'm, què porta el fuet perquè sigui tan bo?
És molt llaminer el fuet, eh? El fuet porta carns magres, carns de panxeta, i és aquella barreja del gras i el magre i aquella curació suau que té. No és com la llangonissa, que té molts dies de curació. El fuet té una curació més suau. És allò que el fa tan llaminer i, bueno, te'l menjaria i quan el comences no pots plegar.
Ah, carn bona, magre bo, greix bo, sal bona, sí. Pebre bo, acabat de moldre, si pot ser,
Acabat de moldre, sí, sempre.
I la tripa natural, i la de tota la vida, la tripa de la botifarra, o una miqueta més prima, no? Com és? Hi ha diferència entre la botifarra, la llangoniceta, que diem la botifarra crua, i la tripa del fuet?
Anem augmentant una mica més el calibre. Tot estem parlant de tripa natural de porc, però la botifarra seria una mica més esteteta que el que és el fuet, perquè el fuet, ja quan el penges a assecar, que ja perd quasi un 40% del seu pes, ja s'aprima, llavors t'interessa que sigui gruixut, i el fas amb la tripa de les primes que té el porc, però la més ampla.
Exacte. Clar, jo no sé si ets tu, Enric, ets molt de, diguem-ne, de fuet allò, podríem dir, jo sempre dic, d'acabar la setmana, o que hagin passat un parell de setmanes?
No, que hagin passat un parell de setmanes,
sí. Oi, jo quan ha fet la setmana ja començo.
Tu ets d'aquell que encara no seca una mica, ja li claves els dents, ja ho veig.
Sí, sí, i tant.
Allò que està una mica mustís.
Ah, exacte. Allò que canvia el color, eh?
Sí.
Que no té ni temps ni que li surti, diguem-ne, ni el foc natural.
No, clar, una setmana poc li haurà pogut sortir.
Tot i que, Enric, si t'haig de dir, allò, un fuet d'aquells de 3 setmanes, que ja és allò que quan el talles ja dius, això és carmelo, no hi faig cap escarafalla, eh?
No, però jo... A mi m'agrada més 2 setmanes, perquè el que hem dit, una part del fuet és també els aromes que els hi dona el fong natural que tenim tots els artesans dins dels nostres obradors, els nostres assecadors, li dona aquesta peculiaritat que et diferencia de cadascun. I això també és important.
Mira, fem una cosa. Ara que estem ja acabant la Fonda de Catalunya Ràdio, prepara uns quants fuets que venim aquí en Dani Jiménez i un servidor i els tastarem tots. D'una setmana en endavant.
Ja m'hi poso llescalza.
Ja t'hi poses, eh? Moltíssimes gràcies per tenir-te aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio aquests dies. Acaba de passar un bon estiu, Enric.
Ho procurarem.
Salut, que vagi bé.
Salut i bon profit.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
I per acabar la Fonda de Catalunya Ràdio, avui una cirera de Gaston Acurió. És el dilema del cuiner, diu... El poeta trist escriu poemes que fan plorar. El pintor trist pinta quadres i et pots emocionar. Un músic trist composa cançons i et fa cantar. Un cuiner trist li està prohibit cuinar. Esperem que en aquesta fonda d'aquest estiu hàgiu pogut gaudir. Nosaltres ho hem fet. En Dani Jiménez i un servidor, esperem que ens tornem a trobar ben aviat. Moltíssimes gràcies. Ja us trobem a faltar. Adéu-siau. I que vagi tot molt bé.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.